Són les 8 del matí, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 28 de març del 2023. Avui, després del dia ahir més estable, avui tindrem... ahir vam tenir això, sí, més tramuntana. Avui afluixa la força de la tramuntana, tindrem més núvols, menys sol, un cel més variable. Això farà que el temps sigui una mica menys radiant, tot i que ara doncs, ja ha sortit el sol des de fa una mica menys d'una hora. Les temperatures es quedaran a unes màximes de 18 graus, aproximadament. Ara mateix tenim registres de 9 graus a Palafrugell, 8 a la Bisbal i 9 a Pals. Avui, al Supermatí, aquest informatiu que produïm conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal, també us explicarem el que sembla que serà el desenllaç d'una de les polèmiques de les últimes setmanes a Palafrugell, i com cada any sempre hi ha problemes amb les boies, doncs bé, aquest any el 25% dels morts de boies hauran de ser ecològics, així ho ha determinat la Generalitat en una reunió amb els responsables de l'Ajuntament. També us explicarem qui seran els caps de llista de Tots per l'Empordà a l'Estartit i a Torroella de Montgrí. A l'Estartit reparteix Genís Dalmau per intentar recuperar la presidència de l'entitat municipal descentralitzada. I per cert, aquesta curiositat jo crec que ens crida l'atenció a molta gent. Castell-Platja d'Aro i Segaró ja no es diu Castell-Platja d'Aro i Segaró. Ara es diu Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. L'Ajuntament ha canviat el nom del municipi i també l'heràldica, l'escut, per adaptar-se a la normativa. De seguida ho explicarem tot plegat. També us explicarem que si sou a Palamós, ja podeu visitar virtualment el refugi de la Guerra Civil situat a l'escola La Vila. Parlarem de l'agenda 2030 a Palafrugell i en esports us explicarem els dos tornejos internacionals de tennis femení que acollirà el Baix Empordà durant el maig i el juny, que la punxa a Palafrugell té més a prop la tercera catalana i que arriba aquest cap de setmana la Bacanar Trail de Begú. Tot això en un supermatí en què parlarem amb Bàrbara Allé, presidenta del grup Costa Brava Centre. A pocs dies que comenci oficialment la Setmana Santa, veurem quin ambient es respira en el sector hoteler i en el sector turístic en general a tot el Baix Empordà i quines previsions tenen. I com cada dimecres, en aquest cas com cada dimarts, parlarem de llibres, novetats literàries amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Ara, quan són les 8 i pràcticament 3 minuts, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen aquest matí. Maria Alzina, bon dia. A veure si la tenim aquí, un segon. Maria Alzina, endavant, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
El 25% dels morts de boies a Palafrugell, a la costa de Palafrugell, per tant, Calella, Tamariu, Llafranc, hauran de ser ecològics.
Així ho ha determinat la Generalitat en una reunió mantinguda amb els responsables de l'Ajuntament. El consistori està calculant en aquests moments quin percentatge caldrà canviar cadascun dels nuclis per arribar al 25% total. Però, segons assegura Josep Piferrer a Ràdio Palafrugell, tots els operadors s'hi hauran de comprometre.
Genís Dalmau seran i Joan Ferrer seran els caps de llista de l'Est, Tots per l'Empordà, a l'Estartit i Torroella de Montgrí.
La formació presenta dues llistes diferents, una per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, encapçalada per Joan Ferrer, i una altra per l'EMD de l'Estartit, amb Genís Dalmau al capdavant.
Com us dèiem, Castell-Platja d'Aro ha canviat de nom i també ha canviat l'escut per adaptar-se a la normativa heràldica.
I no només canviarà el seu escut, sinó que també canviarà el nom del municipi, ja que no es dirà Castell-Platja d'Aro, sinó que passa a ser Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Palamós habilitarà la visita virtual al refugi de la Guerra Civil ubicat a l'escola La Vila.
Aquest sistema s'habilita després que un estudi geològic dels túnels determinés que actualment no és possible fer visites obertes al públic d'aquest espai.
Una llàstima que no es puguin fer visites obertes al públic, però almenys hi ha aquesta opció virtual. De seguida us explicarem com funcionarà. A les 8 i 5 minuts, pràcticament. Palafrugell estudia com aplicar l'Agenda 2030 als projectes de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Palafrugell ha començat a treballar en l'Agenda 2030 i l'impuls dels seus objectius de desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, el primer que s'ha fet ha estat una diagnosi per avaluar el grau d'implicació entre els projectes de l'Ajuntament i l'encaix dels ODS.
I l'expert Eusebi Aiensa va repassar el vincle de la cultura catalana a Grècia a la Biblioteca de Palafrugell.
Inclou les principals obres literàries traduïdes al grec, però també l'estada de Ramon Llull a Xipre a principis del segle XIV, la presència almogàvera a la Grècia continental, el missatge al rei dels helens o figures estretament relacionades com Antoni Rubió i Lluc.
Tot plegat s'explica al llibre Un català a Grècia, una mirada a una història compartida que, com dèiem, Eusebi Aiensa va presentar a la Biblioteca de Palafrugell. De seguida escoltarem les seves declaracions. Les 8 i ara mateix pràcticament 6 minuts. Ara és el moment pels esports. Tenim tres notícies esportives per començar. Que el Baix Empordà acollirà dos tornejos internacionals de tennis femení durant els mesos de maig i juny.
S'hi portaran a terme consecutivament tres tornejos internacionals de tennis femení, dos ITF a Platja d'Aro i a Tossa de Mar i un WTA a la Bisbal d'Empordà. Els espectadors podran gaudir de jugadores de renom internacional i algunes de les millors tennistes del nostre país.
Parlem dels 8, eh? Els 8 són la gran categoria del tennis mundial, tennis femení. I per tant, disponibles i visitables aquests partits, aquests tornejos internacionals a casa nostra. Més notícies. A Palafrugell, en futbol, la Punxa té més a prop la tercera catalana.
La Punxa va ampliar l'avantatge de la primera posició a la classificació després de la derrota dels rivals directes. Els palafrugellencs van ser els únics dels primers 5 classificats, el 29è grup de la quarta catalana, que van sumar una victòria el passat cap de setmana.
I la Bacana Trail de Begur se celebrarà aquest cap de setmana que ve i espera superar les xifres de l'any passat.
En vam parlar al supermatí amb Jordi Andreu, organitzador de la cursa, que ens va explicar que ja han igualat els inscrits de l'any passat, que van ser uns 350. Ara, amb els dies que queden fins la cursa, esperen incrementar el nombre de participants.
Volem conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Perquè sembla que amb la tranquil·litat meteorològica que estem vivint aquests últims dies i aquestes últimes setmanes, aviam si plou d'una vegada, però sembla que avui hi haurà algun petit canvi.
Amb pocs moviments al cel, però amb petits matisos per comentar, la jornada d'avui dimarts es presenten pocs titulars al Baix Empordà. Després de la tarda estable d'ahir dilluns, amb aire de tramuntana, avui afluixarà la seva força i el núvol tindrà més protagonisme. Així doncs, no tindrem tantes estones de sol i, a diferència d'ahir, dilluns, avui dimarts tindrem el cel més variable, amb més núvols i això farà el dia una mica menys radiant. Les temperatures màximes, amb més nuvolositat, no podran pujar tant i podrem arribar com a molt als 16-18 graus. Les temperatures mínimes seran a la ratlla dels 5 graus a la comarca. Esperem un dimecres i un dijous, sobretot, amb temperatures de primavera avançada i quedem encara amb l'esperança de veure una previsió de pluja a la vista perquè, de moment, no ho podem anunciar.
Les 8 i 8 minuts. Més enllà de la Empordà estan passant coses. Revifen força l'incendi a l'Alt Millàs, que obliga a desallotjar tres pobles més. Això sí, aquesta nit passada, sense incidències al País Valencià, en la nit en què han continuat combatent el foc que crema des de dijous, que ja afecta unes 4.300 hectàrees dins d'un perímetre de 50 quilòmetres. Les condicions meteorològiques, una mica més favorables, han ajudat els efectius terrestres a continuar amb les tasques d'extinció. Els bombers han defensat el flanc de la Font de la Reina, amb zones de difícil accés, i han vigilat amb un dron de l'UME el foc que ha saltat a la zona de Muntana, al sud, per evitar que avanci. Un AVE avariat en un túnel de Sants deixa 94 passatgers atrapats durant dues hores. Es va avariar ahir dilluns al vespre a l'entrada de l'estació de Sants. Els passatgers van passar dues hores atrapats dins del comboi. El tren havia sortit de Figueres-Vilafant a les 7:35 de la tarda i una avaria mecànica va provocar que s'aturés a Sants cap a 8:45 del vespre. Poc abans de les 10 de la nit, Renfe va enviar un comboi cap a Sants per acoblar-se al tren avariat i apartar-lo de Sants. Cap a 10:45, el tren avariat va quedar estacionat a les vies de Rodalies i els viatgers van poder sortir-ne. Una jove mata 3 infants i 3 adults en un tiroteig en una escola de Nashville, als Estats Units. 6 morts, per tant, en un nou tiroteig en una escola. Una jove de 28 anys, armada amb dos rifles semiautomàtics i una pistola, va atacar l'escola presbiteriana Covenant de Nashville, a l'estat de Tennessee, i va matar almenys 3 infants i 3 adults, segons confirmava l'hospital de la zona. L'hospital xifra en 6 les víctimes del tiroteig, a més de la sospitosa, que ha estat abatuda en un enfrontament amb els agents, segons ha informat la policia. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha acceptat finalment endarrerir la reforma judicial que tenia prevista i que fa mesos que manté bona part de la societat en peu de guerra contra el seu govern. A causa d'aquestes protestes, el ministre de Seguretat Nacional va pactar ahir amb el primer ministre endarrerir diversos mesos la tramitació de la reforma judicial que pretén sotmetre el sistema judicial als criteris del seu govern i del Parlament. Després dels incidents i les massives mobilitzacions d'aquesta nit de diumenge a dilluns, Netanyahu va comparèixer finalment per explicar la decisió d'aturar, no aturar, però tampoc suspendre definitivament la polèmica reforma. Mentrestant, Amnistia denuncia la hipocresia d'Occident, celebra la decisió dels països occidentals davant d'Ucraïna, davant la invasió russa, però critica que és una hipocresia fer silenci respecte als, a les vulneracions dels drets humans a l'Aràbia Saudita o Egipte, així com la negativa, diuen, a enfrontar-se al sistema d'apartheid d'Israel contra la població palestina. Per cert, que avui hi ha nova jornada de vaga a París, que podria acabar amb nous incidents, n'estarem pendents també. Mentrestant, una nova investigació determina que la Lluna pot amagar 270.000 milions de tones d'aigua, segons un estudi científic xinès. L'aigua seria a l'interior de les perles de vidres que es troben a la superfície lunar. Els lletrats de la justícia posen fi a la vaga de 2 mesos que ha deixat molts jutjats aturats. Han acceptat la proposta del Ministeri d'una pujada salarial de fins a 450 euros bruts. I Héctor Gómez i José Manuel Miñones són els nous ministres d'Indústria i Sanitat. Pedro Sánchez relleva les ministres d'Indústria i Sanitat, Reyes Maroto i Carolina Darias, que són candidates a les eleccions municipals del 28 de març. I ara, aquesta hora del matí, quan falten 3 minuts per un quart de 9 del matí, és moment d'escoltar el comentari d'avui que ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
A vegades, un segon, un minut, un dia o un instant pot fer-te canviar el rumb i fer girar el teu futur més immediat. Aquells somnis que tenies a la vora, aquell esforç que pensaves que seria recompensat, aquells plans a curt, mitjà i llarg termini s'esfumen com per art de màgia en un moment. I aquell dia, aquella hora, o potser una xifra maleïda, en el meu cas 65, et fa donar-te compte que no tot depèn de tu. Però alhora també et dona la força per seguir endavant i buscar nous ports on poder atracar. Malgrat tot, la vida segueix i no es para per una decepció o pels canvis que es puguin produir. I ha de ser així, perquè no només hi ha un futur, no només hi ha un somni. Per sort, podem tenir molts de somnis i molts de futurs. Aquells que mai esperàvem. Aquells que mai havíem planificat i aquells que segur són els que més necessitem. El que està clar és que mai tot és clar i d'entre les foscors que apareixen en el camí podem trobar els colors més vius del nostre propi art de Sant Martí. Inclús aquí, al paradís de l'Empordà, l'infern pot estar-hi present. L'important és saber com no cremar-te amb les flames, sinó aprofitar-les per avivar el foc i escalfar-te amb tot el que queda per arribar. Per tots els que ara mateix passin per alguna situació semblant, només dir, molts d'ànims, la teva vida segueix i un entrebanc, per molt gros que et sembli, segur que marca una nova ruta que et portarà a descobrir que hi ha molts futurs que t'esperen.
I mira, si pot ajudar algú que ara mateix estigui passant un moment complicat, aquesta cançó a mi m'agrada molt, m'anima molt el dia, és George Ezra, Anyone For You, Tiger Lily. If you're needing anyone, then I could be anyone. Tinc alegria que ja és de dia, les 8 i 16 minuts ara mateix, passa un minut d'un quart de nou, per tant, obrim l'informatiu del Supermatí. Un de cada quatre morts de boies de les platges de Calella, de Palafrugell, Tamariu i Llafranca hauran de ser ecològics. Així ho ha determinat la Generalitat en una reunió mantinguda amb els responsables de l'Ajuntament. El consistori està calculant en aquests moments quin percentatge caldrà canviar a cadascun dels nuclis per arribar al 25% del total. Però, segons assegura Josep Piferrer en declaracions de ràdio Palafrugell, tots els operadors s'hi hauran de comprometre. Ferran.
La Generalitat obligarà a canviar tots els morts de formigó en 3 anys. Piferrer explica que l'Ajuntament els va expressar la dificultat de posar-les totes en un any i per això van arribar a l'acord de fer-ho en 3. Ho explica en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
O sigui, primer de tot, el que s'ha de dir és que les boies ecològiques ja haurien de ser posades totes, sobretot allò que hi hauria Posidònia. Això ja ho portava a la licitació, el que passa és que les dificultats d'última hora va fer que els operadors no els posessin, i per això la Generalitat va dir que s'havien de posar i que s'havien de posar ja ara, perquè era la demanda que es feien des de la Generalitat per donar permís per posar les boies. Nosaltres els hi vàrem expressar la dificultat de posar-se totes totes per aquest any, i llavors hem pactat, i ara acabem de redactar nosaltres aquest acord que farem amb la Generalitat, de fer-se en 3 anys. No?
Un cop fet el càlcul per part del Departament Tècnic de l'Ajuntament, els operadors hauran d'instal·lar boies ecològiques allà on quedi determinat.
Si no es fa així, aquella boia no es podrà utilitzar.
Els operadors s'hauran de comprometre a que si volen posar el 100% de les boies hi hagi aquest percentatge. Bueno, que depèn de les zones, ara ho estan acabant de calcular, depèn de les zones es posaran en uns llocs més, en uns llocs menys, però que en total hi haurà aquest 25% de... a prop d'aquest 25% de morts de baix impacte ecològic.
Segons Piferrer, els morts l'any passat ja havien de ser ecològics, però l'Ajuntament i la Generalitat van veure que no s'havia fet.
Parlant amb la gent que coneix el sector, hi ha dos dubtes que sobrevolen, no? El primer és, si l'any passat el pla d'usos es va aprovar, i per què aquest any no, si en teoria s'ha enviat el mateix?
Perquè el pla d'usos de l'any passat ja tenia que haver-hi les boies ecològiques posades, i després nosaltres vàrem veure que no s'havien posat. I nosaltres ni la Generalitat vam veure que no s'havien posat. O sigui que en la licitació que es va fer servir l'any passat ja hi posava que les boies havien de ser ecològiques, perdó, les boies, els morts, eh? Els morts havien de ser de baix impacte i no es varen col·locar tal com deia la licitació.
Piferrer insisteix que es tracta d'una decisió de la Generalitat i que l'Ajuntament només fa d'intermediari.
Torno a repetir que el paper de l'Ajuntament aquí és d'intermediari. El que diu si l'impacte o no és impacte és medi ambient. I medi ambient diu que un bloc de formigó a sobre de la Posidònia, això no és acceptable. I a partir d'aquí, ells són els garants de la política del que s'ha de posar-hi en el fons marí. Ells són els responsables i són ells els que diuen en aquí, allà on hi ha Posidònia, no pot haver-hi blocs de formigó.
Genís Dalmau i Joan Ferrer seran els caps de llista de l'Est, tots per l'Empordà, a l'Estartit i Torroella de Montgrí. La formació presenta dues llistes diferents, una per l'Ajuntament de Torroella, encapçalada per Joan Ferrer, i una altra per l'MD de l'Estartit, amb Genís Dalmau al capdavant.
La presentació va girar entorn la preocupació per la relació actual entre ambdues administracions. Cal que l'MD i l'Ajuntament treballin de la mà per tal d'aconseguir un municipi de futur, afirmava Ferrer, qui també recordava que aquestes eleccions es veuran marcades per una situació tensa amb contenciosos entre les dues administracions. Dalmau, per la seva banda, va recordar que el govern que surti de les properes eleccions tindrà feina a recuperar la confiança de l'MD, dels veïns i veïnes de l'Estartit, del personal de l'MD i de l'Ajuntament. A l'acte de l'Estartit hi va participar també Xavier Dilmé, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, i a la de Torroella, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, per explicar als assistents el paper de Tots per l'Empordà, que ja engloba una vintena quinzena de candidatures entre l'Alt i el Baix Empordà. Joan Ferrer, candidat a l'alcaldia, va explicar als assistents que no té experiència en política, però que disposa tant de les ganes com d'un bagatge professional suficients per encarar aquest repte de la millor manera possible, afegint que la Sandra Pibernat, que anirà de segona a la seva llista, complementarà els coneixements i experiència política de la candidatura. Els dos actes van acabar amb una copa de cava perquè els assistents poguessin xerrar de forma distesa amb els candidats i candidates, que ja han anunciat que en breu faran públiques les llistes senceres per l'EMD i l'Ajuntament amb un grup de persones molt diverses i ben preparades.
Castell-Platja d'Aro i Sagró ja no es diu així. L'Ajuntament ha canviat el topònim de del municipi. Ara es diu Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró, perquè l'anterior no s'adaptava a la normativa. També s'ha canviat durant l'últim ple municipal l'escut municipal, perquè diuen també des de l'Ajuntament que tampoc s'adaptava a la normativa heràldica.
L'historiador local Pere Barreda ha treballat durant molt de temps, tal com explica l'alcalde del municipi Mauricio Jiménez en una publicació del seu Instagram, en una proposta que finalment Heràldica de la Generalitat de Catalunya informa favorablement. Segons avança el diari de Girona, aquesta nova proposta d'escut recull el fet de ser un poble de menys de 20.000 habitants, els orígens del municipi a Castell d'Aro i Fenals d'Amunt, el nexe d'unió dels nuclis amb el riu Ridaura i Sagaró i les quatre barres de l'escut de Catalunya. A més, aquesta aprovació del nou escut també s'acompanya amb l'aprovació del nou topònim municipal, que també es trobava fora de norma. El municipi, que abans es deia Castell, Platja d'Aro i Sagaró, es passa a dir des de la seva aprovació definitiva Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró.
És un moviment semblant al que es va fer amb Calonge i Sant Antoni, que abans era Calonge-Sant Antoni, els guions en els noms municipals estan prohibits i ara és Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró. 8 i 22 minuts. La visita al refugi de la Guerra Civil de Palamós, ubicat a l'Escola La Vila, s'haurà de fer de manera virtual. Aquest sistema s'habilita després que un estudi geològic dels túnels ha determinat que actualment no és possible fer visites obertes al públic en aquest espai.
Amb aquest objectiu s'està ultimant el sistema que permetrà la visita virtual al refugi ubicat al pati de l'Escola La Vila, on es conserven dos dels quatre accessos que havia tingut originalment. L'estructura actual del refugi s'estén al llarg de més de 100 metres de passadissos practicables i a una profunditat d'uns 2,5 metres des del nivell del pati. Compta amb 7 braços de galeries excavades a la roca manualment, el sòl heterogeni fa que hi hagi una alternança entre túnels únicament de pedra granítica i túnels estabilitzats amb murs i volta d'obra ceràmica. Es creu que en el moment de màxima activitat podia haver tingut cabuda per unes 400 persones. Durant les darreres setmanes, tècnics d'una empresa especialitzada en fotogrametria han fet treballs fotogràfics de les galeries existents, enregistrant les imatges que s'incorporaran al programa informàtic que permetrà la visita virtual en 3D del refugi. Un cop realitzat el muntatge d'imatges i creada l'aplicació informàtica, la visita virtual del refugi de l'Escola La Vila podria estar a disposició del públic abans de la finalització de l'actual curs escolar. L'aplicació permetria visualitzar còmodament tots els espais interiors del refugi mitjançant una tauleta o un telèfon mòbil. Aquest sistema s'habilita després que un estudi geològic dels túnels determinés que actualment no és possible fer visites obertes al públic d'aquest espai, a causa del tipus de terreny on es troben ubicades les galeries, que fa que no sigui del tot segur agreujat per les humitats i filtracions. Aquest va ser el resultat d'un estudi geològic realitzat durant l'any passat de refugis existents a Palamós dins un pla director, on es concreta la difusió i promoció d'aquest patrimoni amb l'objectiu de promoure i fer visitables els refugis de la Guerra Civil que es conserven al municipi. Els resultats d'aquest estudi, en canvi, obren plenament la possibilitat de recuperar l'accés públic a les galeries ubicades al Parc del Puig del Molí de Vent. En aquest cas, l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós treballa en l'actualitat per a poder fer les tasques de condicionament d'aquestes galeries perquè puguin ser visitables pel públic interessat.
L'Ajuntament de Palafrugell ha començat a treballar en l'Agenda 2030 i l'impuls dels seus objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Per aquest motiu, el primer que s'ha fet ha estat una diagnosi per avaluar el grau d'implicació o d'implantació d'aquests objectius en els projectes de l'Ajuntament.
El principal objectiu del consistori és alinear les polítiques municipals amb concordança amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible, els quals aborden grans reptes globals des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. L'Ajuntament compta amb un grup impulsor, el qual es va reunir la setmana passada, que s'encarrega d'identificar els objectius que s'apliquen a cadascun dels projectes municipals i els alinea dins d'un dels 17 grups. D'altra banda, un dels altres principals objectius sorgits de la reflexió tècnica de les diferents àrees de l'Ajuntament va ser el d'aprofitar les iniciatives de l'Agenda 2030 i els ODS per impulsar actuacions conjuntes que aprofundeixin les transversalitats de la institució, com per exemple les col·laboracions entre les àrees de l'àmbit de serveis a les persones en les temàtiques que fan referència a la formació dels joves del municipi. També s'ha decidit incidir, de forma especial i des de tots els àmbits de l'Ajuntament, en l'eix d'actuació ambiental i la crisi climàtica. Al mateix temps, també es treballarà per promoure actuacions a l'hora d'abordar els reptes de forma integral i crear valor compartint en totes i cadascuna de les accions planificades, així com integrar l'Agenda 2030 en les polítiques municipals, vinculant les diferents actuacions amb els ODS. Això passa per vincular els diferents plans i projectes existents amb els ODS corresponents. Un bon exemple actual que es treballa en aquesta línia són les col·laboracions entre les àrees de joventut, benestar social i PEP i d'educació en les temàtiques que fan referència a la formació dels joves del municipi. Finalment, es va establir una metodologia de treball, la qual passa per fer un seguiment del progrés en relació amb els objectius i les fites que s'han prioritzat, crear uns indicadors per monitoritzar el progrés en relació amb els objectius plantejats de forma periòdica i mantenir una sèrie de reunions entre els caps d'àrea per enfortir el treball transversal. La idea és impulsar plans i programes de mig i llarg recorregut alineats amb els ODS per evitar la realització d'accions aïllades que no tenen continuïtat en el temps.
Nacions Unides va aprovar el setembre del 2015 la resolució Transformar el nostre món, l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. Es tracta d'un pla d'acció integral d'aplicació universal i multidimensional que ja es refereix a les dimensions econòmica, social i ambiental del desenvolupament sostenible.
El programa es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites específiques en temes relacionats amb la pobresa, la fam, la igualtat de gènere, la biodiversitat, l'acció pel clima i la pau, entre altres. L'Agenda 2030 interpel·la els àmbits internacional, nacional, regional i local i estimula l'acció en 5 esferes de vital importància: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances.
I l'escriptor Eusebi Aiensa va repassar el vincle de la cultura catalana a Grècia en un acte a la Biblioteca de Palafrugell. Va presentar el llibre Un català a Grècia, una mirada a una història compartida. Va ser divendres passat a les 6 de la tarda. La introducció va anar a càrrec de Raül Segarra, que és professor de grec de l'Institut Frederic Martí Carreras.
Eusebi Aiensa recull alguns dels episodis històrics i esdeveniments culturals més rellevants que comparteixen les cultures catalana i grega. Inclou les principals obres literàries traduïdes al grec, però també l'estada de Ramon Llull a Xipre a principis del segle XIV, la presència almogàvera a la Grècia continental, el missatge al rei dels helens o figures estretament relacionades com Antoni Rubió i Lluc, Carles Riba o la ballarina Àuria de Serrà.
Els catalans no hem d'oblidar que van ser invasors. En el segle XIV van ser cridats per l'emperador de Bizanci, per Andrònic II Paleòleg, a principis del segle XIV, com a mercenaris, es van convertir en enemics del mateix imperi i van acabar conquerint un espai, que era el ducat d'Atenes, és a dir, la regió al voltant de la capital actual de Grècia, i una mica més amunt, el ducat de Neopàtria, i van estar-hi durant gairebé un segle, és a dir, més de 70 anys.
L'escriptor figuerenc destaca que durant anys es va parlar el català a Atenes, però en queda poca cosa actualment. Afegeix que la cultura grega hi ha una visió negativa sobre aquella època i per això el govern de Catalunya va demanar disculpes fa anys.
I el govern de Catalunya va pagar la restauració d'un dels monestirs destruït pels almogàvers. Per tant, per aquests guerrers catalans. I per tant, també, d'alguna manera, la història s'escriu així i un ha de saber moltes vegades demanar perdó. I els catalans això sí que ho va saber fer el govern de Catalunya i això és una cosa que ens honora. Altres governs no ho fan.
Eusebi Aiensa és llicenciat en Filologia Clàssica i doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Ha publicat una 80 d'articles i una 30 de llibres que tracten sobre la literatura i la història grega medieval i moderna. Va ser director de l'Institut Cervantes d'Atenes del 2007 al 2012. També professor a Frankfurt i a l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell. Actualment a Aiensa dirigeix el camp d'aprenentatge Empúries del Departament d'Educació.
Hem arribat ara mateix a 8:45 del matí. Queden pocs dies per començar la Setmana Santa. Sembla que el bon temps acompanyarà a tots aquells que tinguin vacances. Per parlar-nos de la previsió, els allotjaments i els restaurants del Baix Empordà, ens visita el Supermatí la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Allé. Bon dia.
Hola, bon dia.
I ara tenim aquí, la Setmana Santa.
Sembla mentida.
Sí, ja és aquí.
Amb quina previsió treballeu?
Bé, si seguim una mica els resultats que vam tenir a l'anterior Setmana Santa, és a dir, el 2022, que creiem que pot ser molt semblant, perquè a més per dates més o menys també s'assimila molt, estem calculem entre un 50-60% els primers dies de Setmana Santa, parlem de dilluns a dijous, i a partir de divendres d'uns 90%, més o menys.
Val, o sigui, a partir del divendres de l'altra setmana, aquest primer cap de setmana, no, 50-60%.
Més o menys, sí.
De moment hi ha gaire reserves o la previsió és allò més última hora, com durant la pandèmia?
Com durant els últims anys, una mica a última hora, amb unes previsions, més previsió que encert, però s'anima molt a última hora, això.
Uh-huh. Per tant, això no ha canviat, eh?
No. Uh-huh. Sí, va.
Turistes catalans, turistes internacionals, perquè clar, és que aquesta és l'any passat ja dèiem, ja s'havia acabat, diguem, el més fort de la pandèmia, però encara ressonaven encara les mascaretes, etc. Ara ja ens n'hem oblidat del tot, per tant ja podríem parlar de normalitat total pel que fa a Setmana Santa. Per tant, les procedències pot ser que es normalitzin un altre cop una mica?
Sí, normalment Setmana Santa històrica doncs era català i francès, perquè ells, com bé saps, tenen Setmana Santa repartides en tot el mes d'abril, que això és una cosa fantàstica pels que ens dediquem a aquest sector, i per tant el francès agafa els últims dies de Setmana Santa nostres, i llavors ell segueix, perquè per diverses zones de França doncs tenen la primera i segona, altra segona i tercera, bueno, i van fent així. Llavors, majoritàriament català, en els nostres restaurants, sobretot segona residència de gent metropolitana de Barcelona i als voltants, i francès. Sí, sí.
Els establiments ja els tenim tots oberts?
Pues sí, la veritat és que podem quedar algun que per tema d'obres més que per tema voluntari no podran obrir les portes, més algun restaurant, algun bar, però pel que fa allotjament, el 100%, sí.
Uh-huh. Com dèiem, també parlem també dels restaurants, no? També la previsió és aquesta, de recuperar ja l'activitat?
Doncs sí, si segueix la tònica d'aquest febrer-març, que els que hem estat oberts, com és el nostre cas, hem tingut uns caps de setmana brillants, doncs creiem que seguirà la tònica, i si comparem amb la Setmana Santa de l'any passat, que va ser unes riuades de gent a totes hores, doncs creiem que serà això.
Sí, aquests caps de setmana previs han anat bé.
Sí, molt bé. El temps ens ha ajudat, evidentment. Em sap greu perquè ha de ploure, i tots sabem que ha de ploure, però nosaltres ens ha anat bé, és el que diem, que plogui de nit, així no molesta ningú i tothom molt feliç.
Correcte.
Però sí, ens ha anat molt bé. Nosaltres particularment estem a la campanya de la Garoina, i per tant doncs ha sigut difícil aquest any, perquè de Garoina no ha sigut fàcil, però sí que hi ha hagut molta afluència.
Això, parlem de la Garoinada. De gent molta, però Garoines poques, seria això?
Sí, la Garoina està molt complicat. Bueno, jo crec que ens haurem de fer un pensament bastant interessant de què hem de fer, perquè és un producte molt sensible, que des del Glòria no s'ha recuperat, perquè el fons marí s'ha mogut molt, és un producte que el que dic, és molt sensible a la que canvien el casa seva, diguem, doncs queda molt afectat, i ha sigut difícil trobar-ne. Mm-hmm. Bueno, haurem de fer un pensament, perquè alguns restauradors estem preocupats, sobretot els que formem part de la Garoinada, estem preocupats perquè el producte no està bé, i haurem de fer alguna cosa.
Que
a part, és molt costós, perquè, clar, com que no n'hi ha, els pocs mariscadors que agafen doncs, han d'anar més avall i, per tant, és més difícil perquè s'ha d'anar a pulmó i, bueno, tot ho complica. Llavors, el plat que et posen a taula és molt costós, molt costós.
Què s'hauria de fer? Limitar-ho, reduir? Bueno, o potser no fer-ho més exclusiu?
Bueno, primer de tot, valorar-ho. Econòmicament, poder... haurà de ser un producte molt per mínims i poder haurem de plantejar-nos una veda més llarga. No sé, jo no vull dir gaire alt, perquè això implicaria... no fer la garoinada durant un o dos anys. I clar, jo no sé si... Però clar, no som nosaltres, només els que els pobres 10 restaurants que participen en la garoinada no som els culpables de que estigui passant el que està passant. Aquí està clar, llavors, bueno, això no nosaltres, depèn de molt de més gent. I estan fent garoinades a tot arreu, no només a Palafrugell,
No, clar.
I a Sant Feliu estan fent una garotada... I clar, llavors ha de ser una cosa comuna. I no podem nosaltres, els 10-12 restaurants que som, que participem a la Garoinada, que és la campanya gastronòmica més antiga i més històrica, per tant, la primera, no som els culpables del que està passant, però sí que en patim les conseqüències. I anar a buscar una garoina que no sigui d'aquí, per mi, no és una solució.
Perquè la gent...
Jo sé que se'n fa,
Sí,
que no. La gent se'n va a buscar a Galícia, les garoines. Llavors jo crec que no, les coses no es fan així.
Perquè...
Venent un producte local, doncs ha de ser local.
Podríem dir que la garoinada salva els mesos de gener i febrer?
Home, Déu-n'hi-do. Sí.
Perquè...
Però, bueno, haurem de ser prou espavilats. I ja ho som, per tant, crec que ens en sortirem de viure sense la garoina durant un temps.
Clar. I la gent ve a buscar la garoina com a tal, o si no hi fos la garoinada, la gent no vindria a fer un menú amb altres productes de qualitat, també?
Bé, un dels rerefons de tenir el catxoflino en el menú de la garoina és aquest, és intentar anar a buscar un producte local molt elaborat i molt únic, diguem, perquè la gent segueixi movent-se sense haver de dependre tant de la garoina. Aquest és l'objectiu, bàsicament.
Tornem una mica a les previsions ara de futur. Ara ho dèiem, tant de bo plogui, que ho faci de nits, no? Però tot el tema de la sequera, els establiments, us està afectant?
Home, a veure, els que tenen jardí, sí, perquè no podem regar, no... Alguns tenim pou, però el pou també s'asseca, i per tant, sí, estem tenint conseqüències, però el que sí que hem de començar-nos a posar una mica més les piles, i ja hi som, a nivell de gremi, ja estem enviant molts comunicats, molts protocols de com comunicar al client, de quina manera ens pot ajudar a que això no s'agreugi, no? Perquè les estadístiques canten que el client, el visitant, gasta un 60% més que un local. Llavors, bueno, aquí hem de prendre mesures i si hem de comunicar i ser pesats amb el client que ens visita, doncs ho haurem de fer.
Què es pot fer des dels establiments turístics?
Home, sensibilitzar, és que no, poca cosa més. Nosaltres ja, a nivell d'establiments, molts, ja fa molts anys que estem posant mesures, doncs les dobles descàrregues, tenim dosificadors en les aixetes, tot aquest tipus de mesures que permeten que l'estalvi sigui, o que la despesa sigui menys, no? Però ara toca començar a sensibilitzar el que ens visita. Que evidentment tu quan vas a l'hotel doncs no t'hi fixes si fas una càrrega o dues càrregues o deixes el llum obert o tancada, no? Llavors ens toca fer aquest paper una mica com a gremi, intentar sensibilitzar una mica el que ens visita, que molt sovint viu allà mateix, viu al territori, per tant, viu a Barcelona o al voltant, i per tant coneix aquest problema i el té també a casa seu.
L'any passat un dels maldecaps de l'inici de la temporada turística va ser la falta de gels. Ja teniu identificat quin serà el maldecap d'aquest any?
Personal, però ja hi és, vull dir. El maldecap hi és des de fa molts anys, però segueix sent-hi. I bueno, estem treballant amb ell. També des del gremi s'està intentant potenciar i educar i sensibilitzar, però està costant molt, necessitem més ajuda perquè necessitem que hi hagi gent que vulgui dedicar-se a aquest sector i que tinguin vocació, perquè sense vocació és complicat. I si no ens ajuda l'administració, és que a més necessitem que hi hagi cantera, perquè no n'hi ha. Mm-hmm. S'estan tancant cicles i s'estan tancant línies de graus mitjans i superiors, i això ens preocupa molt, perquè això vol dir que no hi ha gruix de gent que vulgui dedicar-se al sector, no?
Ara fa un any en recordo que feies la crida al sector a intentar millorar les condicions dels seus treballadors. Creus que aquesta crida està tenint efecte, que això s'està realitzant?
Jo crec que sí, que s'està fent, i molts establiments estan posant les piles o s'han posat les piles i realment compleixen el que marca el conveni i donen 2 dies de festa i ningú fa més de 40 hores i s'intenta compensar que es treballin els dies que tothom fa lliure, perquè clar, hem de assumir que el preu de l'oci està a l'alça. Llavors, qui treballa amb oci, els moments en què tothom fa oci, pues, s'ha de pagar més. I això és així. I això, evidentment, repercuteix en el preu final del producte, eh? I, per tant, que la gent entengui que sortir de restaurant ara ja no és tan fàcil. Mm-hmm. És així.
Bàrbara Allí, presidenta del grup Costa Brava Centre. Gràcies i que tinguis molt bon dia i que vagi molt bé aquest inici de Setmana Santa.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Gràcies, bon dia.
I ara el que farem serà acabar repassant la previsió esportiva, el repàs de notícies esportives d'aquestes últimes hores. I ho fem parlant de tennis, perquè el Baix Empordà i tota la Costa Brava acolliran diversos tornejos de tennis femení durant els mesos de maig i juny. S'hi portaran a terme consecutivament 3 tornejos internacionals de tennis femení, 2 ITF a Platja d'Aro i a Tossa, i un 8 a la Bisbal d'Empordà. Els espectadors podran gaudir de jugadores de renom internacional i algunes de les millors tennistes del nostre país.
Aquest circuit Costa Brava Pirineu de Girona començarà amb la disputa de la segona edició de l'ITF a Pol Giverola de Tossa de Mar entre l'1 i el 7 de maig. De forma consecutiva, entre el 8 i el 14 tindrà lloc la quarta edició de l'ITF a Platja d'Aro 365. Per acabar serà el torn de l'Open Internacional Femení Sol Gironès de la Bisbal entre el 6 i l'11 de juny, que s'ha consolidat com el torneig més important de Catalunya en convertir-se en un Women's Tennis Association 125. Tots tres es van presentar ahir al Saló Josep Irla de la Generalitat de Girona, amb la participació d'Anna Julià, cap de la representació territorial d'Esports a Girona. En l'acte també va assistir Josep Maria Tura, president del Club de Tenis d'Aro, Jordi Avellí, president del Club Pol Giverola de Tossa de Mar, i Xavier Ponsatí, president del Club Esportiu Club de Tenis La Bisbal. A la seva intervenció, Ponsatí ha recordat els inicis del torneig 7 anys enrere. El director del Club Esportiu també ha explicat la diferència entre un ITF i un WTA. La gran diferència és que el pressupost i el nivell de les jugadores. Hauran d'ampliar les pistes i doblar la capacitat de les grades. És un gran repte que poden assolir gràcies a la col·laboració dels voluntaris. Finalment, Ponsatí ha convidat a tothom a assistir al torneig en cadira de rodes que se celebrarà la setmana anterior dins la...
Cal destacar també el creixement que ha experimentat el salginoès Ciutat de la Bisbal.
I és que arriba a la setena edició amb una nova pujada de categoria que el consolida com el més important de Catalunya. Ha incrementat la seva dotació econòmica fins als 115.000 dòlars, més l'allotjament. La disputa del torneig coincidirà amb la segona setmana del Roland Garros. Això permetrà que algunes de les tenistes que no aconsegueixin entrar al quadre final del torneig parisenc es puguin apuntar al torneig internacional de la Bisbal. Xavier Ponsatí explica que arribar a aquesta categoria no ha estat fàcil.
Bueno, al final arribar en aquesta categoria és un miracle perquè no és fàcil i porta molta feina, sobretot en trobar tots els patrocinadors. Ja he dit abans que més de 50 patrocinadors són els que fan possible que es pugui organitzar aquest torneig.
En aquesta edició el torneig comptarà amb una competició prèvia de tennis en cadira de rodes que es disputarà al mateix club de l'1 al 4 de juny. Es tracta de la primera edició d'un torneig que es disputarà dins la Lliga Mafre. Un mes abans, de l'1 al 7 de maig, tindrà lloc l'ITF Pola Giverola de Tossa de Mar, que en aquesta segona edició mantindrà la dotació econòmica de 25.000 dòlars amb allotjament inclòs i que es disputarà sobre terra batuda. Una categoria que comparteix l'ITF de Platja Aro, encara que aquest últim no inclou l'allotjament, que jugarà sobre la superfície sintètica a partir del 8 de maig.
I en futbol, la punxa té més a prop la tercera catalana perquè va ampliar l'avantatge de la primera posició de la classificació després de la derrota dels rivals directes. Els palafrugellencs van ser els únics dels primers cinc classificats que aquest cap de setmana van sumar una victòria. I ara ja és aquest segon any de vida del club palafrugellenc en què ja tenen opció per ascendir a tercera catalana.
Tali destaca que hi ha molt nivell al club i que hi ha jugadors que volen fitxar per l'equip blau la pròxima temporada. Afegeix que no vol que sigui un equip amb només persones nouvingudes.
No volem que sigui gueto. ¿Vale? No volem que sigui un equip només d'immigrants. La nostra intenció és de que sigui 50-50. Perquè aquests nanos s'han criat amb gent autòctona d'aquí. O sigui, han jugat, o sigui, són amics. I llavors a mi la meva intenció i la intenció de Xavi és que almenys hi hagi 5-6 autòctons d'aquí, que un es digui Albert, que l'altre es digui Guillem, que l'altre es digui... M'entens? La intenció és aquesta. Si pot ser, jo em mouré per aquest camí.
Majid Tali va començar a entrenar l'equip un cop començada la temporada.
Gestor de grup, jo el que els intento és inculcar que juguin a futbol, que en saben... que no els hi haig d'ensenyar a jugar a futbol. Són nanos que ja han passat per les meves mans quan eren petits i en saben de jugar a futbol. No necessiten un gran entrenament per fer un gran partit.
Explica que molts dels jugadors fundadors de l'equip són del barri de la Punxa i que provenien del Pals. Però també molts tenen vincle amb el Futbol Club Palafrugell.
En Mahani, el meu germà, el meu cosí, els dos germans Chegadi, tots aquests han viscut a la Punxa o viuen a la Punxa i són els creadors de l'equip. La majoria d'ells jugaven a Pals.
Agraeix l'afició fidel del club que els animen als partits a casa, però també en els desplaçaments. Afirma que sembla que sempre juguin a casa. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, jugaran al camp de la Penya Bons Aires B. Són els 13ens classificats amb 27 punts. A la primera volta els van guanyar per 5-1.
I tornant les curses i marxes del Baix Empordà, una de les més esperades és les que organitzen des de bar i muntanya. La Bacanar Trail de Begur, que es farà aquest diumenge. En vam parlar ja al supermatí amb un dels organitzadors, Jordi Andreu.
Andreu ha explicat que el recorregut de la cursa passarà en gran part per la costa de Begur, com per exemple les platges de Sarriera, Aigua Freda o Setuna.
Aprofitem molt la part que tenim de costa. La costa de Begur és maca, però bueno, també és una costa dura, diguéssim, uh-huh. Perquè bueno, té pujades molt... Bueno, pujades i baixades més tècniques i parts doncs, que, bueno, que no són tan de bon caminar. O sigui, tot el que és camí de ronda és de molt bon fer, uh-huh. Però un cop surts del camí de ronda, doncs sí que complica una mica el terreny.
La d'aquest any serà la segona edició de la Bacanar Trail. Jordi Andreu ha explicat que els organitzadors de la cursa són dos grups que cada any participen a l'Onco Trail i que amb aquesta iniciativa intenten recaptar diners per fer el donatiu necessari de 1.000 euros per poder inscriure's. L'organitzador ha explicat que l'any passat van participar a la cursa més de 350 persones. En aquesta segona edició esperen superar-se.
A dia d'avui estem ja amb aquests números, uh-huh. I ens queda aquests últims 3-4 dies que tindrem inscripcions obertes per acabar de superar aquests, bueno, aquests inscrits, que té pinta que es farà.
La cursa tindrà un recorregut de 15 quilòmetres i un altre de 21 quilòmetres. Amb dues curses partiran des del Parc de l'Arbreda aquest diumenge 2 d'abril.
Gràcies, Anna Salvador, gràcies a tothom per aquest repàs informatiu. I ara, quan falten 10 minuts per les 9, obrim els llibres.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Bon dia, com estàs, Maria Teresa?
Hola, bon dia, molt bé.
Connectem
molt
amb la llibreria El Cucut de Torroella per parlar de novetats literàries quan queda una setmana i dos dies per aquest berenar literari,
Sí.
Que, com van els preparatius?
Bueno, em sembla que aquest any ja ho tenim ja tots els llibres aquí, dels autors que vindran, excepte un parell que surten molt, molt a última hora. I bueno, preparats amb els de la DO Empordà, disposats a venir cap aquí amb els vins més bons que tenen, la cervesa La Mosca també ja ho té tot a punt, un xocolater d'aquí al costat, deixarà tastar una xocolateta ben bona.
Sí, ens vas explicar que us han posat un xocolater al costat,
Sí, està just en aquest carrer. I no, però ens fa molta il·lusió tornar a saludar els escriptors, que la gent pugui tenir aquesta ocasió de parlar amb ells d'aquesta manera, no sé, informal, amistosa, relaxada, que bé, és la idea del berenar i la il·lusió que tenim els llibreters de que es trobin aquí i això sigui un lloc amable, saps? Acollidor per tots.
Doncs el desè berenar literari, aquest any dedicat a Vicenç Pagès Jordà, sí, que és dijous sant, el 6 d'abril.
Exacte.
A partir de dos quarts de cinc,
uns pergaments breus per donar la benvinguda i agrair a tothom que sigui aquí, i ja que la tarda sigui el més llarga possible, o sigui que intentarem a ser, ja et dic, breus en les benvingudes, que no s'allarguin exageradament i que ja tothom tingui llibertat i tranquil·litat per a...
Jo crec que això hauríem d'enviar una carta a l'Organització Mundial de la Salut, perquè que torni el berenar literari ja vol dir que s'ha acabat la pandèmia. Vull dir, hauríem de ser-ne conscients, diu, que facin l'anunci ja, s'ha acabat la pandèmia, torna el berenar literari.
S'ha acabat, torna el berenar. Poder sí.
Bé, molt bé, doncs res, escolta, això per dijous sant a Torroella. Quina recomanació, de què parlem avui a la secció?
Avui us parlarem d'un llibre que, com que està sortint molt a premsa, segurament haurà cridat l'atenció de qui escolta programes sobre llibres, o a vegades veig que, bueno, quan tu et mires o engegues el mòbil et surten unes notícies així, unes píndoles que són aleatòries i et van arribant. Si llegeixes les dos llibres, probablement aquesta ja hagi sortit. És una obra escrita per una autora americana, la Gabrielle Zevin. Ella és nascuda l'any 77, per tant, a nivell generacional estem parlant de la gent que està en els 40-45 anys, i el tema és molt generacional, però no només, vull dir, ho aclarim ràpid. El títol és I demà, i demà, i demà, en català, que ho ha dit a Periscopi, i és literal la traducció de l'anglès que és I tomorrow, 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 que no sé si ho dic bé, però en tot cas s'assembla a tot això que estic dient. Llavors, els personatges d'aquesta obra de joves són molt aficionats a jugar a videojocs, com era corrent a l'època, i arriba un moment en el qual es fan programadors de videojocs. I amb aquesta línia conductora de dos amics, un noi i una noia, que són amics, vull dir, no, aquí no estem parlant ara de relacions amoroses, ja n'hi ha d'amor, però en un altre sentit. El noi, a més, havia patit un accident i té una coixera evident i llavors un peu que sempre li està fent mal, vull dir, és com una mica, com et diria, com no dèbil, perquè no el debilita molt, però sí una persona, doncs, físicament poc àgil, això d'entrada, perquè el programa el té a les cames, i en canvi, vull dir, es converteixen en uns programadors d'èxit, i una mica, doncs, com et pot portar la vida, no?, en una relació d'amistat en el que l'afició es converteix en una feina i en què aquesta feina es converteixi en un èxit, i que passis de ser, doncs, una mica un mindundi a una persona que estan entrevistant contínuament i que problemes tens, doncs, a gestionar la teva vida privada perquè va per aquests camins, doncs, sobretot també molt, molt internàutic, saps? Vull dir, molt en el món de les xarxes i de la fama, diguem, d'admiració, eh? Llavors, bueno, evidentment és un llibre de vida, eh? No, sí que és important dir la feina que fan perquè probablement, mira, llegim molt i poques novel·les que jo recordi parlen de gent que jugui molt a videojocs o es parla de videojocs o precisament com aquest cas s'hi dediquen. Mm-hmm. Vull dir que és una, com una feina nova, no?, en la qual ara pot entrar ja en la narrativa, però això vol dir que no parlen només d'això, és evident. O sigui, és un llibre que va de la vida, va de l'amistat, va de la família, va de l'èxit, va del fracàs, va de la por, va de tot. Vull dir que per això també és un llibre que es pot recomanar a tothom, perquè no cal que siguis un friqui dels videojocs, eh? I no ha de frenar. Si tu dius, ai, mira, és un tema que no m'interessa. No, vull dir, tampoc t'interessarà potser anar-te'n a alta mar a caçar una balena, no? I en canvi llegeixes Moby Dick, vull dir que siguem allò conseqüents amb el que és literatura, amb el que és l'excusa, no?, del que tracta el llibre, que no és de què va.
I està bé que hi hagi llibres allò de qualitat, altament recomanables, que més, que es puguin difondre a través de xarxes socials i que interpel·lin a una generació en concret que segurament doncs, està molt deslligada de tot el món literari, no? Potser.
Exacte, sí, que pot... Bueno, a veure, és un llibre de 500 pàgines, eh? Això no sé si...
És una frontera, també, no?
Avisem, és un llibre de 500 pàgines. Però, bueno, fa molt poc que ha sortit i en català ja tenim la segona edició a la taula. Vull dir que, a veure, estem parlant d'una obra molt, molt corregida, molt meritada, molt d'un alt nivell literari. Vull dir, i això potser també es nota aquesta diferència, no sé com dir-ho, eh? Vull dir, de novel·les de pur entreteniment que, bueno, que potser no les rellegiries mai, no sé, una novel·la negra, per bona que sigui, en el moment en què saps què passa, qui és l'assassí i com l'atrapen, és difícil que la rellegeixis, eh? Vull dir, una novel·la que tracta sobre la vida, sobre els sentiments, les emocions, és més rellegible. No vull dir que sigui ni bona ni dolenta, no parlem d'això, perquè tot és bo en el seu nivell i en el que pretén fer. Eh? Vull dir, és una novel·la que pretén distreu, és un èxit. Però hi ha obres que les pots rellegir tres vegades i tu, que hauràs sigut una persona que haurà evolucionat i hauràs canviat i hauràs viscut altres vivències pròpies, aquella novel·la la llegiràs i trobaràs coses diferents que et cridaran l'atenció. Aquestes són, d'alguna manera, les que ens marquen, no? Les que diguem, ostres, quantes lectures que té, sí. Les que quan fas un club de lectura te'n dones compte que una mica tants caps, tants barrets. Vull dir,
correcte.
Hi ha cinc persones que se l'han llegit i sembla que parlin d'una altra novel·la, no?
Demà i demà i demà de Gabriel Zevin, d'edicions del Periscopi en català.
En català, ADN en castellà.
Molt bé, Maria Teresa, gràcies. I ja parlem la setmana que ve, no, l'altra, ja després, quan passi Setmana Santa.
Molt bé.
Que vagi
doncs
molt bé el berenar.
Us esperem a tots al berenar, eh?
Correcte. Que vagi bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Vinga, fem un últim repàs a la previsió del temps. Ja tenim aquí preparat en Marc Vila.
Després de la tarda estable d'ahir dilluns, amb aire de tramuntana, avui afluixarà la seva força i el núvol tindrà més protagonisme. Així doncs, no tindrem tantes estones de sol i, a diferència d'ahir dilluns, avui dimarts tindrem el cel més variable, amb més núvols i això farà el dia una mica menys radiant. Les temperatures màximes, amb més nuvolositat, no podran pujar tant i podrem arribar com a molt als 16-18 graus. Les temperatures mínimes seran a la ratlla dels 5 graus a la comarca.
Gràcies, Marc. Gràcies a tots. El Supermatí torna demà. Que tingueu molt bon dia.